migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts a tots. Parlem de preus, parlem de consumisme, parlem del cistell de la compra, parlem de despesa, parlarem de diners, sobretot de despesa. Una despesa essencial i una despesa que no, possiblement no és tan essencial, però hi ha un impuls al consumisme. D'entrada parlem dels preus d'un dels aliments essencials, els ous, que darrerament s'ha disparat. S'ha disparat per l'oferta i demanda que hi ha, sobretot a Amèrica. Hi ha una demanda important, fem exportació, i sobretot aquí per la grip aviar, confinament de gallines que fa que els preus es disparin directament. Com estan els preus dels ous? Bàsicament és una d'aquestes qüestions que s'estan disparant d'una manera exponencial i preocupant, i preocupant. Insisteixo que és una qüestió que segurament el riu tornarà a sa mare, perquè quan les coses es normalitzin segurament els preus tornaran a baixar, suposo. Però ja sabeu que a vegades els preus pugen i després és difícil que tornin a baixar. Mira, hem enviat... Avui tenim el Sergi Tor com una peça que va i ve. Marxem al supermercat i volem saber a quin preu hi ha el preu de la dotzena d'ous. I per què? I han pujat fins quan? Doncs ho sabem de seguida, Sergi Tor. Quan paguem avui una dotzena d'ous? Bona tarda, Sergi.
Doncs bon migdia de nou, José Miguel. I així és, mira, ens acabem de traslladar aquí a les portes d'un cèntric supermercat de Lleida per valorar a dia d'avui quan costen, doncs, una dotzena d'ous, o bé mitja dotzena, perquè també hi ha aquest pack. Hem entrat al supermercat i ho hem comprovat. El preu més car... No parlem ara d'ous biològics, sinó l'ou més tradicional, més convencional. Una dotzena XL, doncs costa 4 euros amb 40 cèntims. Si anem ja amb un tamany en mitjà, costa 3,40, hi ha un euro menys. I el més barat seria mitja dotzena d'ous, mitjà a 1,30 euros. Aquests són els preus que hi ha hores d'ara amb aquest cèntric supermercat d'àmbit nacional aquí a la capital, a Lleidatana, un preu que s'ha disparat un 30% amb els últims dies. Tenim aquí hores d'ara un comprador que acaba de comprar una dotzena d'ous. Hola, bona tarda. Com a ciutadà experimentat, que també veu quan va al supermercat que han pujat molt el preu dels ous, que és un producte bàsic, vostè com ho veu?
Com a un 30, un 40% com a mínim, no? En el que portem d'any. Bueno, em sembla, hòstia, que és un tema que perquè no deixa de ser econòmic, i és un tema que és un aliment que val la pena de gastar, és un, no sé, un 3 euros o 4 amb una dotzena, perquè alimenta i condeix, però la proporcionalitat, si ho comparem amb altres coses, si tot pugés així d'aquesta manera, seria brutal.
No ho acabo d'entendre, vostè, com el per què, no? Per què de cop i volta els ous han pujat tant?
Bueno, tinc entès que és per la grip aquesta aviària o alguna cosa d'aquestes, no? Però, bueno, la qüestió és que al final arriba on arriba, no donen massa explicacions i al final s'ha de tocar la butxaca. Si només fossin els ous, no? Però ha sigut la llet, també. O sigui, han sigut diverses coses que al final de...
I creu que hauria d'haver alguna mesura correctiva, potser de l'IVA, perquè ja que és temporalment una aplicació per al preu dels ous de cara a la ciutadania.
Es va fer amb l'oli, no?, em sembla. Pues, bueno, pues, també es podria fer, sí. Perquè si anava un producte tan bàsic i tan alimentari, pues sí, podria perdre alguna coseta, no? No cobrar IVA, almenys, o no sé, sí.
Vostè consumeix molt,
doncs? O almenys, sí, perquè a més està de moda, no, està de moda, eh? Perquè a més, per una altra banda, ens aconsellen l'ou. Ha sortit la correcció de la notícia de que era dolent, de que és el colesterol, nada de nada, tot al contrari, va molt bé, pues, hòstia, sembla que ho hagin fet a breve, no? Sembla que ara se consumeix més, ara puja més, en fi.
Doncs aquestes són les opinions del Josep Maria aquí a migdia, COPE Catalunya. Què s'hi diu el sector per aquest increment? Doncs el sector veu hores d'ara que hi ha un desajustament del preu a causa de dos factors. Primer, que hi ha, i que ens acaba de dir el Josep Maria, a causa d'aquest estudi, una major demanda del consum d'ous, que ha crescut exponencialment en aquests últims mesos la demanda del consum d'ous. Això també fa incrementar el preu perquè no hi ha tanta oferta. I després també la influència aviar. Recordem que Catalunya, les gallines ponedores amb influència aviària estarien entre un 5 i un 7%. Tot fa aquest cúmul de circumstàncies que està provocant de que hores d'ara, i com dèiem, una dotzena d'ous de tamany XL costi 4,40 €.
És una pujada exponencial. Moltes gràcies, Sergi. Ja veieu, estem parlant d'un d'aquests aliments claus que estan disparats i crida força l'atenció per la pujada de preus per moltes circumstàncies. Aquí no hi ha una manipulació clara ni especulació, bàsicament són les circumstàncies. Ara, quan parlem de preus i parlem de despesa, estem sotmesos a una pressió en qüestions de despesa realment increïble, realment increïble. Mireu, d'aquí res, ja comencem a escoltar el Black Friday. El Black Friday és aquella campanya per incitar el consum que en principi era per productes electrònics, només per productes electrònics. Ara és tot, el Black Friday ja pots comprar roba, viatges, el que calgui. Tothom s'ha afegit al carro i amb raó, si hem de vendre, venem. I després ve la campanya de Nadal, una campanya importantíssima pel comerç. És a dir, i les rebaixes. És a dir, hi ha tot un que de seguit que és una autèntica bogeria. Quan et faràs, quan gastaràs tu en aquestes campanyes? De fet, el dissabte dia 22 de novembre, el proper dissabte dia 22, a 6:45, es farà l'encesa de llums de Nadal a la ciutat de Barcelona, al Passeig de Gràcia. Clar, al novembre, estem parlant de que cada cop s'encenen abans, cada cop més, i això... Més enllà de la commemoració del Nadal, hi ha un rerefons econòmic i comercial. Però fins quan? Fins quan això pot funcionar? On està el punt de saturació? En quin moment... A mi m'agraden molt les llums de Nadal, m'agraden moltíssim, i segurament a moltes persones, però on està el punt, des del punt de vista comercial em refereixo, on està el punt de saturació de que quan passi això ja no ens dirà res? On està el tema? En parlem d'això, en parlem de psicologia del consumidor amb la Chidi del Pozo, que és professora precisament de psicologia del consumidor de la Universitat Abat Oliba Feu. Chidi, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Bon Nadal, ja puc desitjar ja bon Nadal o encara no?
Quasi m'ho pots desitjar.
Quasi.
Perquè ja estem... Ja s'estem preparant, no?
Nou dies encenen les llums a Barcelona. Chidi, què hi ha de bo i què hi ha de dolent? Per què es fa això?
Bueno, bàsicament es fa... una mica per el que has dit tu també, del tema d'incentivar el consum. O sigui, l'efecte de les llums de Nadal psicològicament és molt important perquè, diguem, la llum en general és màgica, però té molts efectes sobre els neurotransmissors cerebrals perquè la serotonina i la dopamina ens generen,
no? És a dir, en funció de com il·luminem un aparador, aquesta llum de Nadal a la ciutat, tot això ens afecta directament, en aquestes neurotransmissors.
Sí, ens afecta directament i, a més, ens genera alegria, ens genera felicitat i ens genera també calma, no? I a més, també les llums de Nadal ens porten a un moment nostàlgic, no?, de quan érem petits. Totes les emocions de Nadal es relacionen també amb l'efecte de les llums de Nadal, no? I comença la temporada de preparar-te per Nadal, no? Que al final Nadal és una època multisensorial. No és només la llum, és el detonant, no? I per lo que comença... el que ens avisa que comença el Nadal, però sí. Després també hi ha tota la preparació de la casa, de les compres, dels regals... Tot això també ens porta a moments feliços d'altres èpoques, no? I és molt important. El que passa és que sí que és veritat que ens estimulen. I com ens estimulen, a més, el dia és més curt. I també les llums ens allarguen el dia per dia. Clar. Pues tot això sí que incentiva el consum.
Clar, llavors, Chidi, hauria de reformular la pregunta, dir, realment ens pot esgotar? És a dir, hi ha un abús?
Sí, perquè tenim una sobreestimulació i durant més temps, no? I això també ens pot generar estrès i ens pot generar altres coses. Però bueno, l'efecte, diguem que l'efecte d'encendre les llums és positiu. I jo crec que al final els ajuntaments ho saben i això fa que cada any s'avanci amb les conseqüències climàtiques que té, no? També de... però sí que és veritat que el que vol la intenció és incentivar el consum. I el que deies tu, que bueno, ara ve el Black Friday i ara...
Clar, no? Això anava aquí, que clar, està molt bé, si només fos Nadal dius, vale, pot entendre, però és que, a més, aquí es barregen unes quantes campanyes. Seria el Nadal, el Black Friday, que seria una mica el principi de tot. En fi, hi ha aquí un munt de campanyes que estan barrejades. No hi ha un perill d'esgotament en el consumidor? És a dir, que aquestes campanyes acaben sent innòcues perquè ja no tenen la mateixa incidència en el consumidor?
Sí, acabarem que aquestes coses no ens afectaran. O sigui, diguem que al final tindrem que buscar... Perquè al final, quan t'acostumes...
Clar.
Arriba un moment que...
Que la dopamina no és la mateixa, ja, perquè no, ja estàs acostumat.
No, que els nivells... O sigui, tot el que ens incentiva ara la alliberació de neurotransmissors de felicitat, no?, i d'alegria, arribarà un moment que això ens deixarà d'afectar. Perquè ens haurem acostumat, és com a tot. O sigui, al final t'acostumes i diguem que allò, per ser mentalment sans, tenim que eliminar totes... O sigui, al final pues, no ens afecta tant, no? Uh-huh. Ja, sí que és veritat que ens afecta una mica més, perquè hi ha algú que ens quedarà, però amb el pas del temps... això s'interioritza i és una habituació. Però ara, de moment, sí que ens estressa i ens esgota.
El mateix, sí.
Perquè és una pressió inconscient. O sigui, no ens donem compte de l'efecte que ens fan les llums, les campanyes de Nadal, la publicitat, saps? Tot això, de moment, ens afecta i ens afecta molt i ens esgota, sí.
Vale, sí, sí. Vale, bé, aquesta és la qüestió. Doncs, sí. Chiti del Pozo, gaudirem d'aquesta campanya llavors i gaudirem el Nadal com s'ha de gaudir. Professora de Psicologia de Consumidor de la Universitat Abat Oliba Feu. Chiti, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies, José Miguel.
Doncs ja veieu que aquesta és la situació de les llums. És una qüestió de tenir un plantejament, perquè després ja parlaríem de la despesa econòmica, del que volem destinar a totes les campanyes, si és que les volem aprofitar, si no... Bé, però és una pressió important, eh? És una pressió que tenim a sobre, inconscient, possiblement, però el bombardeig és important i ja ha començat. Que, per cert, després un dia parlarem de llums de Nadal, eh? De tots els jardins i de tota, per exemple, l'Ajuntament de Gavà ha quadruplicat el pressupost pel seu bosc de somnis que farà de llums allà. Això és l'atractiu que té aquest tipus d'esdeveniments. Va, que de seguida parlarem de psicologia amb el Bocabella, però abans, viatgem a Via Bianca. Insignia Via Bianca, que és la nova experiència business class a Llatinoamèrica, on la connexió entre el cel i la terra es diu en cada detall, des del confort i l'exclusivitat del teu espai fins a un menú d'alta cuina en el que cada tast reuneix el millor de la nostra regió. Així que eleva la teva forma de volar comprant a avianca.com. Ja saps, Avianca, membre de Star Alliance.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 GB por 299,90 €.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut mental. Ja sabeu que la salut mental és una qüestió importantíssima, essencial. I darrerament tot això ha tingut un creixement exponencial. Hem parlat moltes vegades de la pandèmia cap aquí. Fixeu-vos que la pandèmia és aquella frontera que passa absolutament tot, jo no sé què passa. Però la salut mental sí que és veritat, i sobretot en adolescents, és quan tot això ha crescut molt. Però la salut mental és un factor importantíssim sempre. I ara som més sensibles davant de tot això. És a dir, fem més cas, o és la sensació que tinc, eh? No, no és una sensació, és la realitat, que fem més cas a aquesta problemàtica de salut mental. En parlem avui de salut mental i en parlem amb el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, i tenim aquí amb nosaltres a la seva directora, la directora del Centre Bocabella, la Maria Ibáñez. Maria, com estàs? Benvenida.
Hola, què tal?
Bueno, gracias. Directora del centre, psicòloga, por supuesto. Exacto, por supuesto. Sí, sí, sí. Oh, venga, definición básica. ¿Qué es la salud mental? Como una psicóloga define la salud mental.
Claro, claro. A ver, la salud mental sería el equilibrio entre emociones, conductas y pensamientos, ¿no? Un equilibrio que nos permita afrontar nuestra vida de una forma saludable.
Claro, yo te hacía esta pregunta para enlazarla con la siguiente, porque en base a eso que explicas, ¿en qué momento hemos de pensar que necesitamos terapia?
A ver, hay diferentes momentos en los que podemos necesitar terapia realmente, ¿no? ¿Sí? O sea, en el momento en el que yo diría sí o sí necesito terapia sería cuando vemos que nuestros recursos habituales para superar nuestras emociones nos superan, ¿no? Vemos que no son suficientes. Que no son suficientes.
Cuando te derrumbas, ¿no? En una situación, cuando no puedes gestionarla, tal vez emocionalmente.
Sí, exacto. Cuando veo que tengo, o sea, no hace falta que me derrumbe, ¿no? Pero igual veo que tengo ansiedad de una forma constante o de una forma intensa, ¿no? No es un momento un día que he tenido un poco de ansiedad, ¿no? Sino que cada vez tengo más.
O sea, no es el momento, no hace falta estar ya en el charco.
No, exacto, ¿no? O sea, si yo veo que esto va aumentando, ¿no? Que cada vez o tengo una tristeza un poco más intensa o tengo problemas de sueño, dificultades de concentración, ¿no? Veo que hay problemas que voy teniendo en mi día a día, ahí diría que sí o sí habría que ir a terapia.
Claro, yo antes, María, estaba hablando de la importancia de la salud mental, que hoy en día somos bastante más sensibles que hace 5 años, cuando el tema pandemia ahí parece ser que fue la frontera, ¿no? María, en la actualidad, ¿qué importancia tiene el bienestar emocional en salud mental, en nuestra sociedad?
O sea, yo realmente creo que la salud mental tiene importancia siempre, ¿no? No siempre, no solo en la actualidad, pero sí que es verdad que ahora lo que vemos es que vivimos súper acelerados, que es que estamos todo el rato rodeados de estímulos, ¿no? Y que esto genera muchísima ansiedad, muchísimo estrés, que al final es la como enfermedad del siglo XXI, ¿no?
Casi sin darte cuenta, ¿eh? Te llegan estos estímulos.
Exacto, sí, por todos lados, ¿no? y trabajar en la salud mental muchas veces quiere decir el aprender a parar, ¿no? El aprender a parar, a reducir esos estímulos, a relajarnos y a regularnos emocionalmente. ¿Por qué? Pues para que vivamos una sociedad más sana, en la que todos estemos más equilibrados.
Sí. Bien, háblanos del Centro Bocabella, del que eres directora. ¿Qué especialidades sí. tenéis? Son especialidades en psicología.
Exacto, todas en psicología. Es decir, tenemos especialidades en terapia para adultos, tenemos en terapia de parejas, en terapia familiar y en terapia infantil, ¿no? Dentro de esto, pues se trabajan diferentes cosas, ¿no? Pues como ansiedad, depresión, estrés, duelo, problemas de autoestima, dentro de problemas de pareja, pues infidelidades, mejora de la comunicación, dinámicas familiares.
Uh-huh. Esas serían vuestras especialidades. ¿Y dónde estáis? ¿Qué características tiene vuestro centro?
Nosotros estamos situados en el Passatge Bocabella, al ladito de Plaza Tetuán en Barcelona.
Ajá.
¿No? Y nuestro centro, o sea, se caracteriza por, bueno, pues ser un espacio acogedor, ¿no? Es un espacio pensado y diseñado para que las personas, desde el momento en el que entren, se sienta que está en un espacio seguro.
Jo aprofito per recordar que estan al Passatge Bocabella 7, i al costat de la plaça Tetuán de Barcelona, i donaré el telèfon, encara que a la web ho podreu trobar, si busqueu Bocabella ho trobareu, però jo dono el telèfon per si teniu pressa. 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmabari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari, compromiso de bienestar.
Insignia Vallavialca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio, hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Concierto único en Barcelona de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas. Alex Fernández en concierto.
En Bazar El Regalo cumplimos 50 años.
Y para celebrarlo, adelántate al Black Friday.
Con descuentos invencibles de hasta el 50% en televisores, electrodomésticos y mucho más.
¡Corre, corre, que vuelan!
Encuentra tu tienda más cercana en bazarelregalo.com.
Bazar El Regalo, cada día más cerca de ti.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. És el moment de fer una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Bàsicament, de cara a aquesta tarda de dimecres, esperem un predomini del sol, un augment de les temperatures màximes, tampoc una bogeria, però sí un augment de temperatures, un gran contrast des del dia i la nit en qüestions de temperatures. Aquest vent de sud que ens porta aquesta entremig de borrasques i anticiclons, es porta un vent de sud que fa que aquestes temperatures pugin. No és una bogeria, insisteixo, però pugen. Núvols d'evolució cap a Terres de l'Ebre, cap a Tarragona, no serà un dia de... però i a la resta del territori llueix el sol. Hi ha una alerta per al Servei Català de Meteorologia per intensitat de vent al Pirineu Central i Pirineu Occidental. De cara a demà, dijous, doncs aquesta alerta per intensitat de vent continuarà activada en les zones que acabo d'esmentar. Serà el Pirineu Central i cap al Pirineu Occidental. Hi haurà un predomini del sol, encara que a primeres hores del dia hi haurà núvols d'evolució tant a tot el litoral i per litoral de Catalunya. No esperem pluges i les mínimes augmentaran, insisteixo, producte d'aquest vent que se'ns ve del sud i que fa que aquestes temperatures augmentaran. Això, més o menys, aquesta fotografia la tindrem fins al cap de setmana, on ja es preveu que arribi alguna pluja de cara a divendres, dissabte, i una baixada de temperatures. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina ara, que bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Massanet de la Selva. Hi ha unes obres que tallen dos carrils de la calçada en sentit sud, en sentit Barcelona, i la incidència provoca 6 quilòmetres de retencions. També de l'autopista P7, aturades entre Mollet i Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, i acabem situats a l'extrem sud del país, on encara a l'autopista P7 a l'Aldea hi ha només un carril obert arran de l'accident d'ahir amb tres camions implicats. I en aquests moments, com dèiem, continua un carril tallat per la reparació de danys a la via. La incidència provoca 3 quilòmetres de retencions a la calçada en sentit nord. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina. Que tinguis una bona tarda.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Doncs encantat de parlar amb tu, com
igualment,
sempre.
Igualment, sempre és un plaer. Sempre és un...
Bé, no hi ha un dia tranquil? O avui és també la cosa més relaxada?
2:15 i 3 minuts de dues... No hi ha cap incendi avui.
Alguna visita inesperada al nou Camp Nou? Alguna cosa més de la Min?
Com va dir aquell...
Algun empipament més de la federació?
Com va dir aquell, no m'hi consta.
No m'hi consta.
No m'hi consta. No, l'empipament està en el plànol, però clar, vull dir, això serà qüestió de seure's i parlar cara a cara, no? I del que ha passat en aquest episodi de la Min Yamal. Jo he posat com a titular avui cosetes de la Min.
Sí, ahir de la Fuente va estar...
Per aquí comencem.
El partidazo.
Per aquí comencem. De la Fuente va insistir en els tempos, va insistir en que no creu que se li hagi faltat el respecte, però sí que hi ha hagut un problema de comunicació entre el Barça i la federació, i ja doncs no mira a nivell banquetes, mira una mica més cap amunt, cap al nivell presidents, per acabar d'aclarir aquest equilibri que hi ha entre cuidar la salut d'un futbolista d'un club y la seva aportació necessària a la selecció espanyola.
Ya creo que es el más alto nivel en que se debe dejar claro simplemente eso, que nosotros protegemos a los futbolistas, el club obviamente que es su activo principal también, pues tenemos que llegar a un entente, a un acuerdo, pero sobre todo entendiendo la importancia que tiene estar en la selección.
I sisplau, si vostès van a fer-li un tractament a la Min, truquin i ho diuen amb temps.
No, escolti'm, que farem un tractament.
Més que res perquè el nano es va fer un viatge d'anada i tornada sense cap mena de sentit. Clar. Això per part de la Fuente. Cositas de la Min. Cosetes de la Min. La Porta, aquest matí, entrevista amb els companys de Catalunya Ràdio. Clar, el que ha de fer el Barça és cuidar ell de la salut del seu futbolista.
Jo crec que tothom entén que el Barça el que vol és tenir el seu jugador, que per alguna cosa doncs, és un professional que pertany al Futbol Club Barcelona, el volem tenir a disposició del club. Ha coincidit ara que aquest repòs és l'aturada de seleccions, que a més jo crec que no perjudica la classificació de la selecció, perquè doncs, la té molt ben encaminada. S'ha produït així i nosaltres ja hem dit la nostra i estem fent el que hem de fer en interès del Barça, intentant doncs, que conjuminar tots els interessos que es produeixen al voltant d'un jugador d'aquest nivell.
Conjuminar, quin gran verb. No, sí, home, sí, és que em porta els temps de la facultat. I tenia un professor a la facultat que utilitzava molt sovint el verb conjuminar.
Conjuminar.
Té raó la Porta en part, perquè la selecció espanyola no està matemàticament classificada pel Mundial.
No. Però és veritat que està encaminat.
Haurien de passar moltes coses.
Seria una catàstrofe.
Però bueno. I si a més de les cosetes de la Mina ens dona una miqueta de temps, parlarem a Esports Cope de Lewandowski.
Home.
Robert Lewandowski. Hat-trick a Vigo, jugant com a titular.
Quien tuvo, retuvo.
Quien tuvo, retuvo. Ara ha marxat amb la seva selecció. Torna a ser l'heroi de la seva selecció, que, per cert, es juga bitllet pel Mundial contra Països Baixos. És a dir, tenim en aquesta aturada de seleccions un Polònia-Països Baixos, un Lewandowski contra Frenkie de Jong, i d'aquí surt una classificada pel proper Mundial. Però acaba contracte i anem a veure per on poden anar els seus interessos. Jugar, evidentment, al Mundial amb Polònia, renovar amb el Barça, si no, d'això en parlarem a Esports Cope. Pel que fa a l'Espanyol, roda de premsa de Pol Lozano, també l'última hora del Girona, i en futbol femení, 6:45 de la tarda, la cita, tercera jornada, primera fase Lliga de Campions femenina, el Johan Cruyff, Barça-Leuven. El Barça que aspira a sumar 3 punts davant d'un equip que està a la part mitja alta d'aquesta lligueta, però que és un partit que té la seva importància perquè, en cert sentit, és un banc de proves per lo que tenim dissabte. Què tenim dissabte a Montjuïc?
A Montjuïc tenim un clàssic.
Un clàssic. Barça-Madrid.
Barça-Madrid.
El Madrid ahir, amb més pena que glòria, va salvar un puntet amb la visita del París al Alfredo Di Stéfano. I en bàsquet, també, l'altre esdeveniment poliesportiu del dia, Bayern-Barça a l'Eurolliga. Uf. Amb Òscar Orellana, de moment com a interí,
interessant, això,
a la banqueta del Barça. Si no li interessa el que estic dient,
sí,
3:05 de la tarda, Esports Cope, Joan Batllori, jo m'aixeco de la cadira i vaig a fer feina.
José Luis, moltíssim.
Espero que a l'audiència sí que li hagi agradat o li hagi interessat mínimament el que estem comentant.
Tot el que estiguis dient i tot el que diguis i tot el que informis ho fas molt bé i, a més, sempre m'interessa, si no passa el contingut, sí, com ho expliques.
Querido José Miguel, el halago
debilita. Deja desnudo. Deja desnudo. José Luis, moltes gràcies.
Fins demà.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Ens queden cosetes per parlar. Parlar d'humitats, parlar de barelles entre germans i parlar del Dia Mundial del Ballet. Però ara, si us sembla, anem a la notícia orange del dia amb l'Adrià Suárez. Adrià, bon dia, benvingut.
Què tal, Cruz? Com estàs? Doncs us explicaré que el cost d'un ciberatac pot ser fins i tot 20 vegades superior al d'invertir en mesures preventives. Tanmateix, el 30% de les pimes disposa d'una ciberassegurança i només el 38% dels empleats han rebut algun tipus de formació en ciberseguretat per part de la seva empresa, no? Per això és important invertir i conscienciar en formar de manera contínua el personal d'una empresa. És una de les millors estratègies preventives, ja que el cost mitjà d'un atac és 14 vegades més elevat del que suposaria patir un incendi dins de la mateixa companyia.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Va, parlem de bona cuina. Si ets amant de la bona cuina, escolta. Oro Bailén està en plena producció dels seus olis tempraners, elaborats amb olives verdes, quan el fruit està en el seu moment òptim. Prova la varietat Picual, perfecta per verdures, per carns, per tostes, o l'arbequina per peix, per salses, postres. Cuina amb el millor i més saludable oli d'oliva verge extra. Cuina amb Oro Bailén.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z. Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el seguro de salud completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín.
Jardín del Príncipe, recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gestionar germans que es barallen. Bé, barallar-se entre germans, quan són petits, és una qüestió, jo diria que fins i tot normal. Entra dins una normalitat. Ara això s'ha de gestionar perquè queden això, en anecdotari de nanos petits que tenen gelosia, que tenen una certa enveja, favoritismes del papa i la mama, coses així. Però com va? Mireu, parlem d'un conte, un conte que es diu Supergermans, que l'ha escrit la Pema Maimó, que no sortia el nom ara. La Pema Maimó, que és autora de Supergermans. La Pema va ser la gran de tres germans, molt seguits, a més, i es barallaven. I ara d'adults doncs, tenen una relació excepcional. I en el conte ha escrit uns quants secrets. Pema, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, encantada i gràcies.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Us barallàveu molt? Eren d'una alta intensitat aquestes baralles amb els germans?
Mira, les baralles amb els meus germans, jo sempre sortia perdent. I era típic que m'agafaven els dos, més petits que jo, s'asseien damunt jo i em començaven a fer atacs de pessigolles, però fins al límit, aquell límit de si això no s'atura, aquí hi haurà un problema. Sí que ens barallàvem i sí que ara d'adults tenim una relació meravellosa. Mm. I això, aquí hi ha el paper de la mare en el cas de nostre,
sí,
que és una mica el que jo també he intentat reproduir a casa meva i el que a Supergermans crec que d'alguna manera vull reflectir.
Mm. Perquè com es gestiona això de les baralles des d'un punt de vista de mare o de pares?
Mira, jo sempre tinc una frase que és la que vaig mamar a casa, mai més ben dit, que és l'equip sou vosaltres. No sou un equip en mi, saps? En la mare o amb el pare. L'equip sou vosaltres, sou els germans. I a mi això m'ha quedat molt marcat i és una frase que jo també repeteixo als meus fills. No puc suportar el que ve a fer d'acusica, no? El cueta, que diem a Mallorca. Uh-huh. Sí, no, mai. O sigui, no els hi deixo. Solucionau-ho, però sobretot, i sempre és això, el teu germà és l'equip, jo no ho som. Jo som la mare, me toca posar límits, me toca educar, i amb ell hi ha d'haver una complicitat. Intervinc si sent cridar molt o drames grans, de drames grans de la petita, perquè, evidentment, els grans versus la petita ara ja són clar, més grandets. Però sí que, clar, teníem més força física, vull dir, pot haver un punt més de no consciència. Però la meva frase sempre ha estat aquesta, l'equip sou vosaltres.
Clar, no sé si tots els pares poden aplicar tot això, perquè també en funció de... Clar, cada cas és un món, també, no?
Clar, totalment. Mira, jo a Supergermans el que vaig intentar era fer a partir d'una cosa real, que era, hi ha dos germans que ja són una casa i que arriba un germà petit, que a més vaig reproduir una mica el que va passar a casa, que havien passat força anys. O sigui, no hi havia el costum de que hi hagués un altre nen petit a casa. Vull dir, els dos grans eren bessons i, per tant, sempre hi havia hagut el seu germà. No hi ha hagut aquest conflicte. I quan arriba la petita, hi ha un moment que la posam a la seva habitació. Mal, mal.
Vaja.
Era com el seu castell, era el seu espai, la seva habitació, el seu territori. I a partir d'aquesta anècdota, vull dir, vàrem treballar això, i d'aquí ve Supergermans, que al final el que passa a Supergermans és una mica perquè els pares no ens castiguin, perquè es pensen que si ella plora és perquè nosaltres l'estan burxant o fent alguna cosa, s'ajunten per treballar junts i per no barallar-se, per intentar que tots aquells ninos, no?, que s'estan rebel·lant, doncs que això no surti a la llum i que tot quedi com una cosa interna i que tothom quedi content. I és una mica aquesta part del treball en equip. No?
Sí, sí. És que tard o d'hora, la frase que deia la teva mare que has fet teva i que transmets, tard o d'hora és així, vull dir, tard o d'hora, per norma, parlem de norma general, perquè sempre estan els casos extrems, els germans acaben de ser equip, perquè no, i possiblement hi ha poques persones a les que puguis confiar més.
Sí, hi ha d'haver alguna cosa molt gran perquè això no passi, molt gran, molt terrible. A mi, i ara ja passam a la part adulta, quan a vegades, no?, les herències, que solen ser a vegades conflicte. Jo espero no trobar-m'hi mai, et dic la veritat, i és una conversa que hem tingut amb els meus pares, perquè com que tots coneixen gent que ha tingut conflictes entre germans per herències, aquest tema ha sortit a vegades. Sempre diu que bé no ser ric, perquè quan no hi ha per repartir molt, no?, d'alguna manera. Però crec que, si no, és el que tu dius. Jo, la meva germana, per molt que haguem canviat al llarg dels anys, no visquen juntes. Tu ja em sents, som mallorquina, per tant, jo visc aquí a Barcelona, els meus germans viuen a Mallorca, però la relació és d'una complicitat màxima, encara que estiguem setmanes sense parlar. Per què? Perquè ens han criat igual. Tenim el secret familiar, les maneres de funcionar, no? El llenguatge, els codis. Sobretot això, els codis d'una família. I jo crec que aquí està també la clau. El codi d'una família, no? Quan hi ha un silenci, quan hi ha una mirada, com a quina hora es dina, a quin, no? Qualsevol tipus de cosa.
Prima, en quin moment dius o penses el fet d'escriure un conte com Supergermans?
Doncs mira, jo treballo al sector editorial i, evidentment, com pots imaginar, si treballo...
Editorial Galera, penso, no?
Exacte, la Galera, que és allà on també... Bueno, quan vaig publicar el llibre jo no hi treballava encara, aquestes coses de la vida que la vida et posa a vegades a llocs que no t'esperaves arran d'una altra cosa. Doncs em va proposar això, d'escriure un conte, per aquella persona que en aquell moment, que era l'Esther Pujol, que era la directora editorial, em coneix així, havien treballat juntes i em va dir, ostres, segur que tens alguna història ja escrita. I dic, sí, en tinc una de quan érem petits els nens. I la varen treballar. Però, clar, realment no havia publicat mai res. I va ser una experiència molt, molt divertida, molt enriquidora i que, de fet, em va obrir les portes a passar a editar llibres infantils després. I així, 5 anys. Avui, exactament, a més, avui? 12 de novembre, fa 5 anys que som la directora editorial de la Galera.
Mira, fem aquesta xerrada també com a aniversari de celebració. Mira tu, les coses, veu el que tu dies de la vida, que posa coses i posa camins per davant i situacions casuals.
Tal qual. I estic agraïda, a més, perquè, com pots imaginar, fer llibres per nens, que... són el futur, en aquest futur una mica incert i inestable i ingrat que tenim per davant, és com una cosa que és important.
I tant, important, perquè a més els nens haurien de llegir llibres, bàsicament, per començar, i sobretot com a base llegir llibres. Doncs, Pema Maimó, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos la teva història i el teu llibre. Una abraçada, bueno, una abraçada molt forta.
Adiós.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Baixa las temperaturas, los días más cortos, lluvia, humedad en el ambiente, los virus gripales que montan sus fiestas, a cuesta nuestra, COVID, gripe, etcétera, etcétera. Pero también los edificios sufren todo esto. Las humedades estructurales que se convierten, por decirlo así, en los virus
de nuestras casas y oficinas. Doncs parlem d'això i vamos a dar la bienvenida a Ignacio Lago, que es director de Murprotec en Cataluña. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Cruz.
Bueno, pues estamos ya en época de virus de edificios también por las humedades y las lluvias, ¿eh? ¿Cómo les afecta estas humedades a los edificios, a los hogares, a las oficinas? ¿Cómo lo hace?
Bueno, en esta época del año, evidentemente, las humedades se hacen mucho más presentes. Primero, por los cambios térmicos que hay, las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior, y después que la pluviometría es mucho
es más mayor.
Es mayor, y entonces esta agua se va acumulando, con lo cual va a provocar problemas de humedad estructural.
Por ejemplo, si padecemos humedades estructurales, ¿qué se debe hacer?
Bueno, siempre decimos lo mismo, ya sabemos que somos muy repetitivos, pero siempre decimos, lo primero es ponerse en contacto con profesionales, gente que sepa solucionar el problema. Ya sabemos que los remedios caseros, como pueden ser...
Pintar encima no vale.
Lo único que vamos a hacer es tapar los hongos, esconder ese tipo de humedades, los deshumidificadores, poner pladur, en fin. Todo esto, lo único que vamos a hacer es esconder el problema por un corto periodo de tiempo, pero no lo vamos a solucionar. ¿Por qué no vamos a ir a la raíz del problema, ¿eh? Entonces, lo que debemos de hacer es acudir a profesionales como Murprotec, que soluciona de forma definitiva el tema de la condensación mediante la instalación de una CTA. La CTA es una central de tratamiento de aire de última generación que funciona como un pulmón artificial.
Ajá.
Que lo que hace en realidad es más o menos como la respiración humana, ¿verdad? Coge el aire de fuera, lo filtra, lo limpia y lo insufla dentro de la vivienda, generando una pequeña sobrepresión de 2 o 3 pascals y empujando el aire húmedo y contaminado que hay dentro hacia el exterior por unas rejas de ventilación que previamente tenemos que instalar. Esto así de una manera muy sencilla. Normalmente la obra se realiza en un día y este aparato, esta CTA de última generación, es verdaderamente milagrosa porque a las 24 horas ya se notan
los resultados.
Y por lo cuanto, el problema principal, que es el problema de la salud, desaparece. Ya tenemos un ambiente limpio y sano, con lo cual sabemos que nuestra familia, que es lo más importante para nosotros, ajá, está protegida.
Bueno, vamos a llamar a Murprotec. ¿Dónde llevamos? ¿Qué era el 900?
El 900-102-103.
Ajá.
O lo pueden hacer también a través de nuestra web, humedades@murprotec.es. Y recordar a todos los oyentes que si alguno tiene algún tipo de problema de humedades, alguna de estas patologías, que sean capilaridad, filtración lateral o condensación, que solicite un diagnóstico que es gratuito y sin ningún compromiso.
Pues ya lo sabéis, 900-102-103 o humedadesmurprotec.es, ahí lo tenéis todo. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cruz, buenos días.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per cert, dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia per aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Ja sabeu que si teniu qualsevol dubte sobre aquest tipus de patologies, només heu d'enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. Podeu trucar al telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia al 93-301-3003, 93-301-3003, o podeu enviar un missatge pel WhatsApp 680-28-61-42. 680-28-61-42. Bé, avui és dia 12 de novembre, avui és el Dia Mundial del Ballet. Parlem d'això amb la Marta González, que és presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, com estàs? Bon migdia.
Hola, bon dia, bon migdia.
No sabia jo que t'agradava tant el ballet.
A mi m'agrada molt el ballet, sí. A més, he fet ballet de petita.
Has fet ballet?
Sí.
Ai, que bé, eh?
Sí. Ma mare em va enredar.
Quins cops amagats tens, eh?
Sí, bueno, pues per això... Vamos, avui perquè és el dia i, bueno, considero que és una activitat o un art que és molt maco, per mi, eh?
Tan mal està el ballet que necessita un dia mundial per cridar l'atenció sobre aquesta disciplina?
Pues jo suposo que sí, perquè és una cosa molt minoritària. Has de pensar que el ballet, des de que va néixer, és molt elitista. Es considera molt elitista, no
com,
sé per què.
Com l'òpera.
Sí, però bueno, el ballet a qualsevol, perquè al final el ballet després va derivar la dansa, no? La dansa és una mica més, diguéssim, més reivindicativa i més contemporània, no? Però al final els balls de pues, la sardana, la jota, tot això, devenen del ballet, perquè són tot bé de la interpretació d'algú, de música, en moviment, no?
Home, dir que la sardana ve del ballet és una mica agosarat, eh?
No, ve de la dansa.
Ah, vale.
Ve de la dansa. Ah. El ballet. La dansa ve del ballet i després de la dansa ve la sardana.
Ah, vale, molt bé. Escolta'm,
però... He fet una mica el recorregut i m'he saltat algú quan t'ho he explicat així de pressa.
Escolta'm, Marta, clar, la qüestió és que tampoc qualsevol persona pot dedicar-se a això. Cal tenir unes característiques molt determinades.
Sí, perquè, bueno, clar, primer t'ha d'agradar la música i t'ha d'agradar el ballet, el ballar amb la música aquesta, amb uns moviments que són una mica diferents als moviments d'altres balls o d'altres danses, no? I després, pues, clar, és molt esclau, la gent que es vol dedicar professionalment és una activitat, un art molt esclau, perquè han de tenir el pes molt controlat i després assajar moltíssim. Però, jo, per altra banda...
No me veo embutido en esos leggings
bueno,
tan marcones.
Clar.
No me veo. No. Això, però et fan un culet magnífic, tot s'ha de dir.
Sí, clar, perquè moldeja molt bé el
cos, home.
I, a més, la gent que practica el ballet té un cos bastant moldejat.
Sí, sí.
O sigui, és una manera
no és el meu cas.
Bueno, mai és tard per començar,
això,
eh?
Això sí, no, aquestes... No, a la vejez viruelas, com es diu, no, però no, me temo que no.
Bueno, mai se sap.
Ja, ja.
Això, clar, el ballet es va introduir, com quasi tot, perquè, clar, era música clàssica interpretada al moviment de les persones que sabien portar el so, o sigui, portar el ritme del so, doncs a totes les monarquies, no? Perquè al final totes tenien... La primera companyia que es va crear a França.
Sí, això va del Renaixement, no? És com va començar el ballet.
Sí, del Renaixement, però després, bueno, pues a França es va crear una companyia d'òpera. Bueno, el 1673 una de les primeres peces que es va interpretar en honor d'un ambaixador va ser el ballet de del poloner, que són en honor a Polònia, que era l'ambaixador que estava convidat. I després, bueno, pues al segle XVII, el rei Lluís XIV, el rei Sol, no podia ser d'una altra manera que el rei Sol no volgués una companyia de ballet, això, i va crear l'Acadèmia Royal de Musique de l'Òpera de París. I, bueno, pues aquesta continua existint, aquesta.
Sí, sí.
I bueno, pues una mica... Després això va derivar a la dansa, no? Què va passar? Que, clar, el ballet s'ha d'interpretar amb uns trajes una mica més encorsetats i més complicats.
Sí.
La dansa és una mica més lliure i, a més, la dansa és més reivindicativa. O sigui, té uns moviments que, tot i que es basen en el ballet, però... són més lliures, no? I, a més, pues, la música ja es pot introduir un altre tipus de música i un altre tipus de vestimenta. I això és important, no?
Marta, ho deixem aquí ja. Gràcies, bueno, per pues, posar el punt al Dia Mundial del Ballet,
Veiem un altre dia,
Una abraçada forta, cuida't, Marta. Adéu, gràcies.
Molt bé, adéu, una abraçada.
Doncs mira, és un bon què perquè la Marta ha posat el focus en el dia que és avui, el Dia Mundial del Ballet, que és aquesta disciplina... Jo diria que fins i tot encara molt patidora, eh? Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Que acabin de passar tots una molt bona tarda i una abraçada de qui els ha parlat, José Miguel Cruz.